Arribem a l'equador de la setmana, aquí a l'Hotel Suís. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Molts i molts fronts oberts al Centre d'Esport Sabadell en les últimes hores per acabar aquest mes de setembre. D'entrada, la proximitat amb el tancament del mercat de fitxatges està i ens fa estar amb un ull pendent i posat en aquestes possibles incorporacions que puguin arribar a l'equip, a la plantilla, d'aquí al dilluns, d'aquí al 5 d'octubre, la data límit. Ja us diem, ja us avancem, que de moment, compàs d'espera, novetats ben poquetes. Però no només això, també tenim un altre ull pendent i posat en el partidàs d'aquest diumenge a les 4 contra l'Espanyol, el primer de la temporada a la nova Creu Alta. Serà també la nova estrena i l'estrena de la nova gespa del Temple, una autèntica catifa que serà trepitjada per primera vegada en partit oficial i que avui s'ha visitat institucionalment. I un dels jugadors que ho podria fer és Adri Cuevas. Sumem-li un altre ull pendent i posat a l'entrenament d'avui del Centre d'Esport Sabadell al Centre del Rendiment de Sant Cugat, on l'andalús, el migcampista, ha estat el gran protagonista reincorporant-se a la dinàmica del grup. I voleu també un altre focus d'atenció? Les paraules en les últimes hores del tècnic Antonio Hidalgo ahir a Catalunya Ràdio. La poca ajuda del Barça, un amistós frustrat contra l'Espanyol i molt més. Ja veieu, avui molt on triar i remenar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més amb la Rocío García a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Com veieu, tots els fronts oberts que tenim al Centre d'Esport Sabadell, de seguida saludarem el Sergi Garcés perquè ens faci una actualització del mercat. Parlarem també de l'entrenament del Centre d'Esport Sabadell, el CAR de Sant Cugat d'aquest matí, i també les paraules d'Antonio Hidalgo ahir al Tot Costa. Després saludarem el Sergi Parc, que ha estat present en aquesta visita institucional de l'alcaldessa Marta Farrés i la regidora Laura Reyes a les millores d'adequació de la nova Creu Alta per poder jugar al futbol professional. I a la segona part del programa parlarem de tot l'enrenament nou al voltant de la segona catalana que comença aquest cap de setmana. Havia de començar amb un derbi entre la Sabadellenca i el filial del Centre d'Esports que s'ha suspès i s'ha cancel·lat definitivament. En parlarem també al final el Rally de la Llana, aquesta 21a edició que ja es va suspendre aquest dissabte passat.
I fora de l'hotel?
El Getafe s'ha col·locat com a líder provisional de primera divisió després de golejar el Betis al Coliseu amb Alfonso Pérez per 3-0. Ahir també va guanyar el València al camp de la Real Societat amb un solitari gol de Maxi Gómez. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta quarta jornada. Són el Huesca Atlético i el Villarreal a la vez a les 7 i l'Eibar Elche i el Real Madrid Valladolid a quarts de 10. Per cert, que Serginho Dest ja ha aterrat a Barcelona. En les pròximes hores es farà oficial l'arribada al conjunt blaugrana del jove lateral dret de l'Ajax, de 19 anys. El Barça, recordem, pagarà 20 milions d'euros més 5 en variables. Per cert, en aquesta primera jornada també de validacions, la mesa del vot de censura, el Barça, ha recomptat 3.734 firmes, de les quals un 98% han resultat vàlides. I en ciclisme, el Blink Bank Tour, conegut anteriorment i popularment com el Tour del Benelux, ha hagut de cancel·lar la seva segona etapa que havia de passar pels Països Baixos davant la prohibició del país neerlandès pels esdeveniments esportius. La cursa haurà de seguir ara a Bèlgica.
El tuit del dia.
Avui ens quedem a una resposta a aquest sorteig del Centre d'Esport Sabadell de les 7 invitacions de llotja per viure el partit entre el Sabadell i l'Espanyol des de la nova Creu Alta. Comentava @bitterflash. Si em toca a mi, m'agradaria que el premi li entreguessin al soci número 1. Jo tinc molt temps per davant. Honor, doncs, sens dubte, un autèntic detallàs.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que juguen a les 4 de la tarda a la Copa de Suècia, el Forward contra l'Acròpolis.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un futbolista sabadellenc, germà de l'actual futbolista del filial blaugrana Àlex Collado, Jonathan Collado.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Per sobre del punt de les dues de la tarda, engeguem aquest Hotel Suís d'avui dimecres 30 de setembre del 2020, l'últim del mes de setembre. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I avui començarem amb una última hora que hem conegut ara, ara mateix.
Sí, sí, ara, ara mateix. Tu ho dius perquè, res, gairebé he baixat esprintant per les escales que algun dia em trencaré el cap. És que no estic per córrer ja escales avall, ja t'ho dic.
Ja hem tingut algun ensurt, aquí a les escales de Ràdio Sabadell en els últims mesos.
Quina mala llet.
Que li pregunti algú d'informatius. Tenim horari del pròxim partit del Centre d'Esport Sabadell. Recordem, segon partit consecutiu a casa.
Sí, recordem que juguem, ha jugat l'equip aquest diumenge a les 4 contra l'Espanyol. Doncs bé, cinquena jornada, dia 10, dissabte, dia 10, obre la jornada, perquè de moment la Lliga s'ha estalviat això de posar més divendres i més dilluns, pel que pugui ser, i directament han posat aquest partit dia 10, dissabte, a la 1 del migdia. Si aquest diumenge tocarà dinar estranyament molt d'hora, Pau, aquell dia crec que dinarem tots plegats, més aviat tirant a la tard. Dia 10, a la 1 del migdia, Sabadell, Club Deportivo Mirandés.
Seria l'inici de la Lliga del Centre d'Esport Sabadell.
Podríem batejar-ho així, sí.
Entre cometes, aquesta Lliga ja sí. dels rivals de l'equip d'Antoni Hidalgo. Puntualitzem que, pel fet de ser un cap de setmana llarg, perquè el dilluns és festiu, la Lliga sí que ha col·locat tres partits, en aquest cas, en dilluns.
En dilluns, sí.
No crec que els tirin enrere.
Per això et deia que obre la jornada com a tal.
Sí, a les 4 de dilluns hi ha el Lugo Mallorca, a 6:45 el Leganés Girona i a les 9 el Zaragoza Albacete. Però vaja, sent festiu, molt m'estranyaria que en aquest cas es tirés enrere aquesta programació d'horaris que ha fet la Lliga de futbol Professional. Com diem, és l'última hora al voltant del Centre d'Esport Sabadell, aquests horaris de la cinquena jornada, insistim, Sabadell-Mirandés, dissabte 10 d'octubre a la 1 del migdia. Aquest partit a la Nova Creu Alta serà el segon consecutiu d'aquesta temporada. De seguida ens centrem en... Bé, de seguida no, ja, ens centrem també en el partit de l'Espanyol, perquè, Sergi, avui ha tornat l'equip als entrenaments i ho ha fet amb una sessió al centre del rendiment de Sant Cugat.
Sí, després del dia de descans d'ahir, avui ha tocat, com dius, tornar a la feina, ja pensant únicament en aquest primer partit a casa, aquesta estrena al Temple. Avui, per cert, un Temple que ha estat també protagonista. De seguida segur que en donareu bona fe de com ha anat aquesta jornada avui de moviment per l'estadi de la Nova Creu Alta, però bé, pel que fa purament al futbol, avui l'entrenament s'ha desplaçat fins al centre del rendiment, ho dèiem ahir, el CAR de Sant Cugat, aquesta tornada a la realitat dels homes d'Antonio Hidalgo per paella i passar pàgina a la derrota al Visit Mallorca del passat cap de setmana, i pensant ja únicament, com diem, no només en aquesta estrena, sinó en aquest punt final del primer dels turmalets que s'ha trobat l'equip, aquesta trilogia de partits per arrencar la Lliga, que acaba, jo crec, que acaba amb el plat fort de tots tres. No sé com serà el resultat, esperem que millori respecte a Rayo Vallecano i Mallorca, però si m'ho fas dir sobre el paper abans de començar, et diria que gairebé anàvem de menys a més, Rayo Vallecano, Mallorca, i rematar-ho tot plegat amb, insistim, cada dia gairebé diem el mateix quan parlem de l'Espanyol, Pau, però és que és una realitat. Per mi, sí, el millor equip de llarg dels 22 que hi ha aquest any a la Lliga Smartbank, que no significa que acabi sent el millor, però sobre el paper, per mi, és de llarg el millor dels equips.
I ara parlarem de mercat. També estarà tot condicionat a com acabi també el mercat a l'Espanyol, perquè s'ha parlat de sortides de jugadors com Raúl de Tomás, Marc Roca, etc. Però sobre el paper ha de ser l'equip més fort d'aquesta Lliga Smartbank enguany. La bona notícia pel Centre d'Esport Sabadell és que de mica en mica anem recuperant efectius. Ahir parlàvem amb Àngel Martínez, el capità que ha complert ja els tres partits de sanció, serà una de les novetats, i si no hi ha contratemps durant la setmana, Sergi, en recuperarem un altre jugador més.
Sí, no vull jugar a fer d'entrenador, però podríem recuperar el mig camp tipus de la temporada passada, fins i tot per jugar d'inici, vés a saber si amb aquest grau d'experiència que poden aportar tant Àngel Martínez per un costat com l'altre protagonista de la setmana, que és Adri Cuevas. Recordem que amb lesió, amb molèsties, encara no s'ha pogut estrenar el de Jerez de la Frontera. De fet, ha estat més notícia, per dir-ho així, pel fet de ser pare ara recentment, ara fa algunes setmanes, amb la seva esposa, amb la seva dona. Ara ja, en un capítol estrictament esportiu, ens podem centrar avui, com dius, la bona notícia, veure Adri Cuevas ja entrenant al mateix ritme que la resta de companys. Per tant, no em vull avançar i no vull cridar el mal temps que es diuen aquests casos, però tot apunta que afortunadament per Antonio Hidalgo, més mal de cap en el sentit d'haver de triar, perquè Adri Cuevas ja el té al 100% a disposició de cara a la cita del cap de setmana.
De la resta, Pedro Capó encara no es troba en condicions de jugar, ni molt menys és qui en té permès. I sí que és cert que, tot i que és molt difícil que arribin, ja en el tram final de la recuperació, tant Edgar Hernández com Aleix Coc.
Sí, els tres encara treballen per això al marge, eh?
Sí.
Que ningú no es precipiti amb un excés d'optimisme, ni Edgar ni Aleix Coc, que com dius, en tenen per menys, ni Pedro Capó, al qual li queda, doncs, ara tiro de memòria, Pau, però li pot quedar, per molt ràpid que vagi, 3-4 setmanetes encara bones,
sí, sí,
no?
Sí.
Per tant, encara en té el menorquí per un temps més, però aquests tres, absolutament treballant al marge, fent exercicis externs a la disciplina del propi grup d'entrenament, i per tant, en aquest capítol de recuperacions, aquesta setmana, que ja és molt, no ha caigut ningú, i insisteixo que no vull cridar el mal temps,
toquem fusta.
La part bona és que Antonio Hidalgo recupera dues peces. Una, que està a ple rendiment, perquè simplement estava sancionat, com és Àngel Martínez. L'altra, esperem que si no el sent, si en un estat òptim suficient com perquè el míster pugui comptar amb ell, com és a l'andalús Adri Cuevas.
Per cert, detall de l'entrenament d'avui. El centre d'esports ha estrenat ja les pilotes grogues.
Anem per feina, aquí.
Aquestes pilotes grogues d'hivern...
Bé, és que aquest cap de setmana, teòricament, s'ha de canviar l'horari. Jo no soc...
No, és més endavant, és l'octubre.
No, sí, calla, és a finals d'octubre. Ara m'he avançat. Però sí, han arribat ja el material d'hivern. Per tant, canviem les pilotes blanques, aquestes amb les que s'han jugat les tres primeres jornades, dues en el cas del Sabadell, per la pilota groga. Algú feia avui la conya marinera d'aquesta casa també dient que jugarem sobre neu. Doncs no jugarem sobre neu. De fet, les temperatures han pujat a les últimes hores i recordem pel graciosset de la casa que les pilotes de neu habitualment solen ser taronges, no solen ser de color groc, per tant, que la broma per un altre dia.
Jo em quedo amb el nom, que es diuen Adrenalina. Aviam si aquí
li
dona sort al centre d'esports Sabadell.
Ni que sigui per proximitat de nomenclatura, però sí, al final és un detall anecdòtic, però com dius, avui ha estat la nota de color, i mai millor dit, a l'entrenament, veure l'equip arlequinat treballar allà amb aquestes pilotes grogues.
Li traiem un dia més al calendari. Queden 5 dies perquè estan aquí al mercat, ho dèiem al principi. Avui és un dia de compàs d'espera, de moment, a aquesta hora. Tot pot ser que s'acceleri just quan acabem el programa o just quan acabem de parlar i de cop es precipitin els esdeveniments. Però si no em dius el contrari, Sergi, avui, pel que fa al mercat, tranquil·litat.
Tranquil·litat? Com dius?
Relativa.
Mira, miro el rellotge i són les 2:13. 2 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Doncs a aquesta hora, tranquil·litat, calma. No sé si calma tensa o no, però calma, al cap i a la fi. No tenim novetats des de Saragossa. Tampoc no arriben notícies oficials, com a mínim, del que ahir hi ha alguns mitjans de la capital aragonesa apuntaven a aquesta rescissió de contracte de Kagawa. Per tant, de moment no tenim notícies de la rescissió de contracte del japonès, que seria, insistim cada dia, un dels objectius pretesos d'aquestes oportunitats de mercat, com ho hem titulat tots plegats aquests últims dies. No tenim notícies de l'atacant japonès, tampoc no hi ha, que sapiguem, una altra cosa és que s'estigui treballant de portes endins, que és on s'han de cuinar les coses a foc lent, cap novetat important respecte a aquest famós davanter referència, aquest nou, en el qual està treballant la direcció esportiva ja des de fa un bon grapat de setmanes.
L'única novetat respecte, ni que sigui el programa d'ahir, perquè just vam conèixer aquesta notícia a les 3 de la tarda, un cop finalitzat l'Hotel Suís, és aquest principi d'acord de Shinji Kagawa per rescindir el seu contracte amb el Real Zaragoza, i sobretot la fórmula, no?, de la rescisió, que aquí jo crec que és un dels passos més interessants i més factibles perquè el mitjapunta japonès pugui acabar vestint d'arlequinat. Si algú no ha estat massa al cas, el Zaragoza i Kagawa han acordat finiquitar l'últim any de contracte per valor aproximadament de 600.000 euros. Aquestes són les xifres que s'han filtrat des de Saragossa. Com seria la fórmula? Molt senzilla, ho explicàvem ahir al web www.radiosabadell.fm. Si Kagawa arriba a un acord amb un equip rus que li paga 3 milions d'euros, el Zaragoza no li ha de pagar res.
Queda alliberat.
Queda alliberat gratis. En aquest cas, al Zaragoza no li costa ni un euro. Ara bé, si Kagawa arriba a un acord amb el Sabadell, posem una xifra, per 100.000 euros, el conjunt aragonès hauria de pagar la quantitat restant fins a arribar a 600.000, és a dir, en aquest cas, 500.000 euros.
El jugador no perd.
Aquí el jugador rebrà mínim 600.000 euros.
Correcte. Rebrà el que li quedava de fitxa d'aquest any 2021, teòricament, per aquestes xifres que dius que es van filtrar, el que vindria a ser la quantitat, el valor de la seva fitxa que tenia estipulada per aquesta temporada. Aquesta no la perd.
Per tant, ara mateix és la gran novetat i la via, sobretot, que podria fer que Kagawa aterrés aquí a Sabadell amb un contracte no massa alt, insistim, aquí s'han de posar d'acord totes les parts, però sabent que darrere hi ha el coixí del Zaragoza.
Que abans que algú s'equivoqui, que el Sabadell arribés a un acord, com dius tu, vaig a fer servir la mateixa xifra, amb Kagawa de 100.000 euros any, que arribessin a aquest acord i que el Zaragoza acabés de completar la resta de diners, és diferent al que aquest fitxatge computa a la Lliga, que aquí és on afecta realment. És a dir, el Sabadell podria arribar a l'acord que el jugador japonès no li costés un euro, cobrés 0 euros del Sabadell. Això no treu, que jo crec que és una part important on tots ens hem d'anar acostumant, sobretot a l'aficionat de carrer, que no treu cap de cara a la Lliga, a ulls de la Lliga, aquesta operació tingui un valor, poso el cas, del 50% com a mínim de la seva fitxa. És a dir, estaríem parlant que a ulls de la Lliga el Sabadell s'estaria menjant 300.000 euros de límit salarial, més enllà del que sigui l'operació real a última hora del cost. Per tant, el Sabadell, al tanto, no li pot costar diners o li pot costar menys diners, però pot ser que perdi massa salarial.
Espai salarial, sí.
I aquí se li compliqui futures operacions, no la fitxa en si o no la possible incorporació d'aquest atacant japonès, però sí els diners que et queden restants per poder fer qualsevol altra operació en els 5 dies, deies, no, Pau?
Sí, 5 dies fins dilluns.
5 dies fins dilluns d'aquest mercat de fitxatges.
Molts dies encara, eh? Sembla que siguin pocs, però en un mercat de fitxatges això és una vida.
No vulguis ser, ara sempre fem aquesta broma reiteradament, però no vulguis ser José Manzanera aquests dies que el teu dia deu tenir 36 hores en lloc de 24.
O el telèfon de José Manzanera.
O el telèfon de José Manzanera que deu carregar-se 4 vegades al dia.
Sempre el veiem fer, si tothom qui el segueix a Instagram, allò a les 6:30 del matí ja són està despert i sortint a córrer per aguantar doncs, tot el que ha d'aguantar.
Doncs deu ser perquè a les 7 ja comencen les trucades
segur,
ha de compensar l'hora.
Doncs aquesta és l'actualització del mercat que tenim a hores d'ara. No vol dir que d'aquí mitja hora sigui diferent, però així està la situació, així està el pati a hores d'ara. Pel que fa a l'actualitat del centre d'esport, Sergi, ho hem de rematar escoltant què va dir ahir Antonio Hidalgo, entrevistat al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, perquè el cert és que el tècnic de Canovelles va deixar certes perles.
Va estar animat. Diríem en l'argot, es van escalfant, jo crec,
sí.
O tenia ganes de deixar anar la rajadeta.
Jo no sé si és el fet de sortir de l'ambient habitual pel que fa a mitjans de comunicació o per què, però Déu-n'hi-do, va deixar força titulars.
Home, el que va deixar d'entrada, per començar, és intuir que el Sabadell havia anat darrere d'alguna operació, en concret, sobretot, no és perquè vulguis disculpar al Real Club Deportiu Espanyol, però sí al Futbol Club Barcelona, Pau, va donar a entendre com que hi havia alguna operació que depenia del Futbol Club Barcelona i que no havien acabat de trobar la porta oberta.
Li van preguntar específicament pel cas de Monchu amb el Girona, si trobaven a faltar també alguna sessió per part del Futbol Club Barcelona, i això és el que deia.
Està clar que ens agradaria que un equip com el Barça, amb tota una institució, amb tot el carinyo que jo el tinc personalment, ens ajudés una mica més. Jo crec que, bueno, que el Monchu hagi anat al Girona, segurament, perquè el Monchu hagi decidit anar allà. Jo crec que és un gran jugador, molt diferencial, i segurament tenen situacions econòmiques molt millors que nosaltres, no? Però estaria bé que un club com el Barça ens ajudés i ens mirés bé, perquè jo crec que entre tots ens hem d'ajudar una mica més, no?
Algú
no està malament, eh?
No està gens malament. I a més recordem que és un exjugador del Barça amb molta estima dins del que és l'estructura del propi Futbol Club Barcelona. Ho vam poder comprovar a Marbella, entre treballadors, responsables de material, el propi delegat, el Toni Alonso, que porta mitja vida amb el filial i que ja era delegat a l'època d'Antoni Hidalgo, futbolista. Algú mal pensat, i no miraria ningú en concret, podria pensar, i si és un peatge que està pagant el Sabadell per haver jugat amb el futur d'aquest Barça B, no deixant-lo pujar de categoria. Sempre ens quedarà el dubte, però sí que no deixa de ser sorprenent any rere any, amb algunes honroses excepcions, que també n'hi ha hagut, i s'ha de ser justos en aquest sentit, però molt poques.
Isaac Cuenca, bé, al
cap.
No,
han vingut alguns, uns altres no han funcionat tant, però és cert que costa
sí, veure.
Com el Barça B fa l'operació de Moncho amb el Girona, es va especular fins i tot la d'Àlex Collado, ara que parlaves amb el seu germà, que avui fa anys, també amb el propi Girona. És estrany. Em costa creure que no hi hagi cap operació on el Sabadell pogués treure benefici amb un cop de mà, en aquest cas, del Futbol Club Barcelona. Però bé, al final la realitat és la que és, i sembla que en aquest sentit, si em permets l'expressió, Pau, ens hi haurem de posar fulles perquè no ens quedarà una altra.
I clar, aquí també està, per exemple, el cas de... Ja no només és per mirar a Can Barça, també podríem mirar amb l'Espanyol, que s'ha dit jugadors a d'altres equips de la categoria, que si em dius, mira, és que els cedeixen a un segon a B, encara... per no reforçar allò un rival de la categoria, però no, hi ha jugadors com, per exemple, Moja, que ha anat al Mirandés, si no ho vaig errat.
Va rebre l'Espanyol també, no pensis que...
Sí.
Allò, el dia suau que portava Antonio Hidalgo no va quedar només amb el Barça. En el cas de l'Espanyol no va ser tan incisiu amb el tema de reforços, és cert, no va entrar tant per aquí, però va destapar un altre capítol. I en aquest cas té més a veure amb la pretemporada i amb aquest... suposat, hem de creure, perquè no té per què mentir, menys públicament, el tècnic de Canovelles, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, amb un amistós que teòricament s'havia paraulat per aquest estiu entre l'Espanyol i el Sabadell, un amistós que, com recorda Antonio Hidalgo, com recordava ja amb els companys de Catalunya Ràdio, Pau, al final va quedar en un no-res.
El derbi arriba quan arriba, està clar que va haver una situació a pretemporada que nosaltres ja teníem un partit tancat amb l'Espanyol, i després l'Espanyol ens va tirar enrere i ja ens haguéssim enfrontat a la pretemporada. Però bueno, ha arribat ara, està clar que l'Espanyol té un pressupost altíssim, jugadors de moltíssima categoria, però això s'ha de lluitar, ells ho saben, en quatre partits, contra el Albacete, Mallorca i Oviedo, i han viscut de diferents colors durant aquest partit, i saben que és una categoria molt, molt, molt difícil.
Doncs les paraules d'Antonio Hidalgo destapen també aquest amistós que no es va produir contra l'Espanyol a la pretemporada. Li van preguntar també, Sergi, pel fet d'estrenar-se aquest diumenge a la nova Creu Alta, però sense públic en aquest sentit. Sí que és cert que Antonio Hidalgo... va dir, home, a Marbella estàvem en una bombolla, i allò d'estar concentrat i d'estar ja tants mesos sense públic, doncs pràcticament ni penses. Notes l'escalfa de l'afició, però a distància. Ara, en el moment que t'estàs jugant les garrofes, no hi penses en si tens públic o no. Però ara la pel·lícula és totalment diferent.
Sí, jo estic d'acord, eh? Gairebé deixem que m'apunti també a la batalleta personal, però és cert que a Marbella la sensació que vam tenir els que vam tenir la fortuna de ser-hi, i segur que l'Adrián Arroyo et podria donar pràcticament la mateixa versió, és que estàvem aïllats del món. En tots els sentits, fins i tot informativament parlant, tot girava al voltant del futbol, del play-off, dels partits en concret, de l'entrenament de cada dia, però no estaves molt posat en què estava passant més enllà de les quatre parets, per fer l'exageració, de l'hotel de concentració. Què passa? Que quan anaves al camp, és cert que el públic no hi era, però no hi era com no hi era a la ciutat gairebé en general. Et desplaçaves de l'hotel a l'estadi, primer al Jacires, després a Màlaga i última cita a Marbella, i no hi havia molt ambient pel carrer. Clar, ara la realitat, jo crec que, com diu Antonio Hidalgo, és diferent. Primer perquè ara no jugues en un estadi aliè, com ha estat tampoc Mallorca, com ha estat Vallecas. Ara és casa teva. O sigui, ara arribaràs a l'estadi i veuràs que als voltants de l'estadi no hi ha problemes per aparcar. Malauradament, els bars de davant de l'estadi no tindran l'ambient que poden o que haguessin tingut segur en una estrena com aquesta i contra un rival com el d'aquest diumenge. I a sobre, aquí sí que notaràs a faltar el caliu de la gent. Jo no em vull avançar ni posar cap vena abans de la ferida, Pau, però un Sabadell Espanyol, sent l'estrena a casa en l'any del retorn a la Lliga Smartbank, tant per afició local com per afició visitant, haguéssim viscut segur un dels grans ambients de la temporada, i malauradament no podrà ser.
No vull posar xifres perquè fa lleig, però podríem estar parlant d'una entrada de 7.000, 8.000 espectadors tranquil·lament, a la nova Creu Alta.
Segurament, ho vam viure amb el Betis, ho vam viure aquella última jornada, l'últim partit Osasuna, contra Osasuna, on Osasuna s'hi jugava la vida, i tot i així hi havia afició del Sabadell, sabent que el Sabadell ja no s'hi jugava, ja no s'hi jugava res, hagués estat un partit clau. Però bé, en aquest sentit, Antonio Hidalgo, més enllà de lamentar-se, que també, el que sí que demana, i crec que aquest és un bon missatge en línies generals, que si comencés a fer-se generalitzat, potser tindríem alguna altra resposta, sí que demana que s'hauria de fer o començar a fer algun tipus d'esforç, i aquí la Lliga ha de prendre nota, algun tipus d'esforç perquè, si no ben bé portes obertes al 100%, com a mínim que comenci a entrar el públic en un número concret, de proporcions, de tants percents, però que comenci a haver-hi públic a la graderia.
Ahir, com ho deia el meu pare, que era una pena que en un partit contra l'Espanyol no hi hagués gent, no? I aquest tipus de iniciatives per part del club estan molt bé, no? Jo crec que està clar que estem dintre d'una pandèmia, en una situació molt i molt difícil, però si es pot anar al teatre a un 70%, jo crec que hauríem de mirar la manera de portar no plens al camp, sinó d'alguna manera portar gent als estadis, no?
Contundent, Antonio Hidalgo, en les seves declaracions, parlant tant del Barça com de l'Espanyol, com en aquest últim cas, Sergi, de la no presència de públic als estadis i sí la presència de gent en altres entorns.
Alguns defensors que n'hi ha, de gairebé totes les decisions que pren Javier Tebas i la seva gent a la Liga, apunten a aquesta bombolla en la qual viuen els jugadors. Jo només vull posar un exemple, ho dic perquè si algú pensa que l'afició es barrejaria amb els jugadors... hem estat a dos estadis, a Vallecas i a Mallorca, on Ràdio Sabadell, en aquest cas la premsa, però Ràdio Sabadell en concret, que hem estat el mitjà que ha pogut estar com a premsa visitant, perquè ens entenguem, no ha tingut cap contacte, zero contacte amb els jugadors. De fet, tots els clubs, i el Sabadell em consta, si vols demà te'n parlaré d'aquesta història,
vinga,
que està fent tot un treball de... com seran els accessos, per on entrarà la premsa, per on entraran els jugadors, per on entraran els equips, l'equip visitant, per on entraran els fotògrafs separats dels redactors... és que no tens contacte. O sigui, aquí, qui veus, a Mallorca només va veure companys de ràdio, ni tan sols va veure fotògrafs. No entrem per la mateixa porta. Per tant, no hi ha cap mena de perill, no hi ha cap mena de risc, si es porta ben controlat, com passa amb el teatre, com passa amb altres espectacles, com passa a la vida en general, si tot té un control, no hi ha cap mena de risc, sobretot pel que es posa com a argument d'excusa de la bombolla dels futbolistes. Però bé, suposo que aquí ningú vol córrer els riscos, no fos cas que després se li acusi d'alguna cosa, i fins i tot podríem entendre-ho. Però crec que, com diu Antonio Hidalgo, es va al teatre amb un tant per cent, es va al cinema amb un tant per cent, es va als restaurants amb un tant per cent. Hosti, tu, per què no podem anar al futbol amb un tant per cent? Si al futbol territorial podrem anar amb aquests tants per cents i documents de responsabilitat signats i mascaretes. Per què no es pot fer el mateix per anar al futbol professional? No ho entenc.
Demà m'expliques això i divendres parlarem precisament, ho tenim apuntat a la pissarra, dels protocols del futbol territorial, ara que s'engegarà, entre d'altres, la primera territorial, la primera catalana, en aquest cas amb el Sabadell Nord. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Un minut per arribar a 2:45. Anem a publicitat i a la tornada parlem de més qüestions aquí al Centre d'Esport Sabadell.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistas, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts de tres, seguim en directe aquí a l'Hotel Suís i seguim parlant del Centre d'Esport Sabadell, perquè un altre dels focus d'atenció del dia, ho dèiem al principi, ha estat aquesta visita institucional a la nova Creu Alta per part de l'alcaldessa Marta Farrés, per part de la regidora d'Esports Laura Reyes, per valorar de primera mà aquestes obres de millora que s'han dut a terme al temple en les últimes setmanes per adequar-se a les exigències de la Lliga de Futbol Professional en aquesta estrena, com diem, de diumenge a les 4 contra l'Espanyol. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tu has seguit aquesta visita institucional que d'entrada ens ha deixat aquesta vessant, valgui la redundància, institucional també.
Sí, si em permets, escoltem primer a les personalitats que han vingut representant l'Ajuntament i després ja anirem més a escoltar Bruno Batlle relacionat amb el Centre d'Esports Sabadell mateix. Com diem, per part de l'Ajuntament ha parlat Marta Farrés, que sí que ha volgut recalcar, Pau, que aquests diners que s'han invertit, perquè hi havia gent que potser qüestionava una mica per què el consistori invertia certs pressupostos en un estadi de futbol, i al final no oblidem, i això és el que ha volgut recalcar l'alcaldessa Marta Farrés, que la nova Creu Alta és un estadi municipal i, per tant, aquí l'Ajuntament també hi forma part.
Aquesta inversió, que és la gespa, que és aquest tros d'escalfament que ara esteu veient, que són temes de seguretat, temes del banc, les banquetes que també he vist, les porteries, és a dir, tots aquests elements que òbviament tenen a veure amb el que és la infraestructura. No? Com us dèiem, per què nosaltres invertim aquests diners? Doncs perquè és un estadi municipal. És a dir, aquest és l'element, jo com us dic, això sí que m'agradaria com a ajuntament deixar-ho molt i molt clar.
Recorden, Sergi, quan costaven aquestes millores d'adequació?
Sí, recordem que en total aproximadament 500.000 d'euros. L'Ajuntament es feia càrrec d'uns 330.000 i el club es feia càrrec de la resta, aproximadament uns 160.000. Diem aquestes xifres, però realment qui ha posat primer els diners és el Centre d'Esport Sabadell. És una cosa que ja es va voler deixar clara en el moment que es van iniciar les obres i es va fer també la presentació sobre la gespa llavors antiga de la nova Creu Alta, i que al final per problemes de licitacions, ja saps com funciona tot el tema de la burocràcia, Pau, que tot va molt més lent i al final les adequacions s'havien de tenir llestes abans de que el Sabadell disputés el primer partit de Lliga a casa. Per tant, Farrés també ha volgut recalcar això, que el club ha posat els diners i que l'Ajuntament, quan es pugui, quan s'aprovi en consistori, es retornaran.
Sabeu que per un tema de contractació, que l'administració som de tot menys ràpids, diguem, era impossible poder-ho abordar directament com a Ajuntament, és a dir, en un cas normal el que s'hagués fet és licitar nosaltres les obres, poder licitar el camp, poder-les fer, com que òbviament el temps era un element clau, doncs finalment el que es va acordar amb el Centre d'Esport Sabadell, jo crec que també amb molt bona voluntat per ambdues parts, era doncs que ells fessin la inversió i després nosaltres a través d'un conveni, doncs els hi, per tant amb un conveni que haurà d'anar a ple abans que acabi l'any, doncs poder fer aquest retorn.
I la pregunta del milió, privilegiat, com està el camp?
Buah.
Pell de gallina, no?
De veritat és que sí, eh? Escoltàvem l'altre dia Àngel Martínez, el capità del Sabadell, parlant d'una catifa espectacular, i no exagerava, eh? De veritat que l'hem pogut trepitjar, hem pogut veure...
També l'has tocat amb les mans, com el capità, o...?
Mira, no. Quasi que ens deien, aneu amb cuidado amb la gespa, allò, no l'espatlleu una mica en broma, però sí, l'hem pogut veure de primera mà, com dic, l'hem pogut trepitjar sobre el mateix terreny de joc. De fet, la compareixença s'ha fet pràcticament davant de la zona de banquetes, l'hem pogut veure des de dalt. Després en parlarem una mica dels detallets que encara queden per acabar abans del partit contra l'Espanyol, però com dic, Pau, la veritat és que té un aspecte impecable i la llàstima és que no podrà jugar a públic. Feia una mica de broma jo, Pau, que fins i tot jo jugaria bé sobre aquest terreny de futbol.
Que gespa com aquesta,
que potser el davanter centre que busca el Sabadell, mira, si em necessita. Que m'ofereixo voluntari.
Millor no.
En tot cas, evidentment, molta satisfacció també en el Centre d'Esports, que ha comparegut avui representant el club arlequinat, ha estat el director general Bruno Batlle.
Estem molt contents per poder-los donar als tècnics i als jugadors les millors eines possibles per poder desenvolupar la seva feina. Som conscients que molts cops no arribem allà on ells mereixerien, on ells, amb les eines que haurien de tenir, però estem fent l'esforç doncs, perquè tinguin tot el possible perquè els nostres jugadors i els nostres tècnics tinguin el millor ambient de treball possible i com no, doncs la gespa és una de les prioritats i crec que ara tenim un molt bon camp.
Parlaves de detalls. Sergi, què falta?
Sí, per exemple, ho hem pogut veure sobre el mateix terreny de joc. La zona de banquetes, per exemple, encara no està del tot acabada. Hem vist, per exemple, que una de les banquetes sí tenia ja la coberta posada, però l'altra no. I després, les escales que baixen cap a la pròpia zona, cap a les butaques, que per cert, les butaques, de veritat,
el primer nivell,
ja vam
no?
veure les fotografies i la veritat és que també fan goig. Com dic, les escales també necessiten que se li posi gesp artificial i també l'estaven acabant d'enganxar els operaris, per tant són detallets d'última hora. No hem pogut veure la sala Miguel Quereda ni tampoc la zona, per exemple, de vestidors dels àrbitres, que també havia patit alguna remodelació, però bé, la sala de premsa ja la vam veure també l'altre dia de forma telemàtica, això sí, quan va comparèixer Antonio Hidalgo i també presentava un molt bon aspecte. Ara el que toca, Pau, és també mantenir la gespa, evidentment, perquè això ara llueix molt, però al final s'haurà d'anar treballant dia a dia, i aquí Bruno Batlle també ha volgut posar èmfasi en això, no? Que cal fer esforços per mantenir aquest bon aspecte de la nova Creu Alta.
Ara farem un esforç també amb el que és el manteniment, perquè aquesta gespa, doncs, que ara es veu tan maca, doncs la puguem mantenir durant tot el temps, durant tota la temporada, per suposat, i més enllà, però sobretot que durant la temporada estigui molt i molt bé, i farem un esforç per part del club també perquè això sigui així.
Doncs això, esforços per mantenir ara aquesta nova gespa de la nova Creu Alta. I per cert, no tenim gespa sobre la totalitat del terreny de joc, que és una cosa que potser sí que podria haver sorprès una miqueta. Hi ha gespa, per exemple, en tota la zona de banquetes, però la Lliga no obliga a tenir en el lateral contrari i en els fons que tot el terreny estigui cobert de gespa completament. Per tant, hi ha un tros que sí que hi ha sorra, com dic, darrere les porteries i en el lateral, i a la zona de tribuna sí que és obligatori que tot estigui cobert de gespa, bàsicament perquè al final és la zona on s'escalfen els jugadors suplents.
És a dir, el club ha decidit mantenir tal com estava aquesta part amb la sorra, la part tradicional del sorral, i finalment només tapar amb gespa artificial el que és la zona d'escalfament, la zona davant de tribuna, perquè així ho obliga la Lliga.
Correcte.
I per últim, ha parlat també Bruno Batlle, si no em dius el contrari, de Sant Oleguer.
Sí, perquè ja que parlem de manteniments i esforços perquè la gespa de la nova Creu Alta continuï lluint d'aquesta manera, recordem que al final el Sabadell s'entrena aquests dies, ja es va entrenar en els últims dies de la setmana passada al Temple, però els jocs habituals també són Sant Oleguer i el Car de Sant Cugat, i Sant Oleguer ja sabem que la gespa precisament no està en les millors condicions necessàries i que voldria el cos tècnic arlequinat. El que ha dit Bruno Batlle és que ja s'estan fent una sèrie de manteniments a la gespa de Sant Oleguer perquè pugui presentar millores, però a més s'ha demanat un pressupost addicional i demana també un altre acord amb l'Ajuntament perquè això sigui possible.
S'ha demanat un pressupost perquè la gespa de Sant Oleguer estigui millor. De fet, ara mateix s'està fent una punxada i una nova resembra perquè l'estat de la gespa millori. I a partir d'aquí, doncs, també s'està parlant d'un pressupost addicional per mantenir Sant Oleguer amb unes bones condicions d'entrenament que permetin als jugadors desenvolupar la seva feina com ha de ser, evitar risc de lesions, que és el més important, i puguin entrenar en condicions semblants amb les de joc.
I de moment el que es contempla al club, Pau, és que mentre Sant Oleguer estigui així i tant de bo pugui presentar les millores, sumats a la nova Creu Alta i li sumem també al Car de Sant Cugat, són els tres escenaris amb els quals s'entrenarà, perquè a més Batlle el que ha volgut també destacar és que al final si tu t'entrenes en tres escenaris, doncs gastes menys els terrenys de joc que no pas si fossin dos només.
Sí, la temporada passada també eren tres, tot i que un era de gespa artificial com era Olímpia, que evidentment no el pots fer servir. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I no deixem el futbol perquè, com explicàvem ahir a l'Hotel Suís, amb la preferent femenina, una altra de les competicions que s'han d'engegar aquest cap de setmana en el futbol territorial és la segona catalana, i ho ha de fer amb els mateixos tres representants de la ciutat que la temporada passada, és a dir, Sabadellenca, Sabadell B i Tibidabo, tot i que els dos últims, recordem, es trobaven en descens en el moment de l'aturada. Capricis del calendari, aquest subgrup on es troben tots tres hauria d'arrencar aquest diumenge amb un derbi al municipal de la Creu entre Sabadellenca i Sabadell B, però ho diem en condicional perquè aquest partit s'ha hagut d'ajornar, com ja apareix des de fa uns minuts al web de la Federació Catalana de Futbol. Saludem a l'entrenador de l'equip taronja, el Jesús Rueda Betis. Hola, Jesús, com estàs? Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Com diem, partit ja ajornat de totes.
Sí, ya ha sido suspendido por la federación y bueno, esperando a los resultados del PCR, que hay algunos jugadores que todavía no le han dado el resultado y bueno, con ganas de que pase todo esto ya y empezar a jugar.
¿Quins són els motius exactament que han portat a la suspensió del partit?
Bueno, un jugador el sábado dio positivo y bueno, nosotros inmediatamente el domingo mandamos un escrito a la federación como que este jugador tiene positivo. Entonces tenemos que hacernos todo el equipo los PCR y el lunes automáticamente todos nos lo hacemos y bueno, esperando. Hemos estado esperando respuesta de la federación hasta el martes, sin saber nada de nada. Hay gente que está de baja por los médicos, claro, que hasta que no tengan el resultado, y aún teniendo el resultado tenemos que estar 10 días de baja. Entonces es una situación un poco complicada para todos.
Uh-huh. ¿Com es troben, en primer lloc, aquest jugador que ha donat positiu? Com es troba la plantilla?
Bien, todos están bien. El jugador, gracias a Dios, también está bien, no tiene ningún síntoma, pero ha dado positivo. Entonces nosotros lo primero que hicimos es comunicarlo y bueno, la federación a partir de ahí ha hecho que se suspenda el partido.
El protocol que ha tret la federació també en les últimes hores parla que en cas de positius, un equip mèdic de la federació s'hauria de posar en contacte amb vosaltres. No sé si ha passat això.
Bueno, el protocolo de la federación me parece que se lo sacaron ayer de la manga, porque a nosotros nos envían un escrito, sí que es verdad, ayer, claro, pero nosotros lo mandemos el domingo. El lunes por lo menos nos podían haber dicho algo, que hay que hacer, no sé, alguna respuesta. Yo creo que esto es un circo donde hay demasiados payasos y ninguno sabe lo que hacer.
Si no vaig errat, Jesús, la vostra idea també és mantenir aquesta postura. Evidentment no podeu jugar amb aquests positius, però no esteu massa d'acord, no, amb el fet que s'hagi de començar la temporada en aquestes condicions.
Bueno, yo prácticamente nunca he estado de acuerdo de que esto comience, porque dime tú qué normalidad, sí. Normalidad, ¿qué normalidad es cuando un jugador a las 10 de la noche acaba de entrenar y no se puede duchar? Yo, para mí, lo que están haciendo es una vergüenza. O sea, no entiendo por qué un jugador no se puede duchar en un vestuario.
La vostra postura és, de moment, això, el no jugar als partits, o fins on arriba aquest malestar de la sabadellenca?
Bueno, de momento, la verdad que hay que hablar con todos los jugadores. La verdad que los jugadores han hecho una pretemporada espléndida, con muchas ganas, tienen ganas de jugar, pero claro, hay otros jugadores que claro, debido a que están de baja laboral y todo, esto no puede pasar otra vez. Pasa otra vez y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin trabajo? Es que esto no tiene sentido. Están saliendo que en Navidad no te puedes reunir más de 6 personas y en un vestuario o en un campo de fútbol puedes jugar. Es bonito el deporte, a todos nos gusta, pero nos gusta con seguridad. Con seguridad, una seguridad, hay gente que trabaja a las 10 de la noche, viene a entrenar, ¿vale? Y luego no se puede duchar. ¿Cómo se va esa persona al trabajo?
Heu parlat també amb alguns clubs de la categoria, Jesús? És a dir, es planteja fer, en certa manera, un front comú per traslladar això a la federació?
No, mira, yo sí que es verdad que he hablado con Kiko Díaz, ¿vale? Con Juan Pino, que la verdad que tengo que agradecer la ayuda, los consejos que te dan, porque estos días todo el mundo llamándote, Betis, ¿qué se hace? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Yo la verdad que no soy médico, nosotros hemos actuado como teníamos que actuar, pero claro, luego los clubes, bueno, cada club, yo veo en Twitter, por ejemplo, muchos clubes que están deseando empezar, que si esto, que si lo otro, parece que el deporte sea que... No, primero, yo para mí, lo primero es la salud, luego el deporte, ¿vale? Entonces, los clubes, al fin y al cabo, cada uno va a tirar por su lado. Sí que es verdad que el Kiko Díaz, es lo que digo, siempre ha estado ahí, Betis, que esto, Betis, que lo otro, y la verdad que no tengo problema porque... Pero a nivel general de club, cada uno va a su rollo y hace su película.
Doncs veurem què succeeix en les pròximes setmanes, perquè serà un dels focus d'atenció, veure com evoluciona una temporada estranya, una temporada amb subgrups a segona catalana i on poden passar casos com el que hi ha a la Sabadellenca. Jesús Rueda, Betis, gràcies per haver-nos atès uns minuts i estarem en contacte també per veure com evoluciona tot plegat i que no sigui res, ho desitgem també des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, aquests positius a la plantilla. Una abraçada ben forta.
Un abrazo y muchas gracias.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I l'altra part afectada, com no pot ser d'una altra manera, és el Sabadell B, que havia de visitar diumenge al migdia aquest municipal de la Creu per enfrontar-se a la Sabadellenca. Bernat Mosquera, tècnic del filial, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, deixa'm preguntar-te, heu rebut ja oficialment aquesta notificació de la suspensió?
Sí, bueno, primer de tot m'agradaria desitjar una bona recuperació al jugador afectat per Covid a la Sabadellenca. I sí, la veritat que sí, que avui al llarg del matí hem rebut la notificació oficial de la Federació Catalana per suspendre el partit.
La veritat és que és una circumstància que tots tenim clar que pot succeir aquesta temporada, no?
Totalment, és una situació que ningú controla, que pot succeir, com tu dius, i a partir d'aquí doncs, hem d'adaptar-nos al millor possible.
Per part del club, clar, com es gestiona també una circumstància com aquesta, no? El fet de dir, estem a punt de debutar, rebem aquesta notificació, no sé si també heu parlat ja en el vestidor, que són situacions que es poden donar molt aquesta temporada, el fet de dir, estem a punt de jugar un partit i de cop l'hem de suspendre.
Sí, totalment, crec que aquest és un any per obrir la perspectiva, intentar adaptar-nos ràpid als contextos, que són molt canviants, i també ens trobarem situacions en les que jugadors on potser anys anteriors no tenien tanta participació, aquest any ens trobem això, un cas d'una persona que ha estat en contacte indirecte, no pot jugar al partit, hi haurà la possibilitat de jugar una altra persona, així que crec que és un any perquè tothom a la plantilla tingui un pes important.
Com ha començat per això la pretemporada? El Sabadell ve ja, o com està acabant aquesta pretemporada, millor dit, hi ha certa tranquil·litat en aquest aspecte? Ha estat una pretemporada tranquil·la?
Doncs nosaltres vam tenir un cas, que va ser just abans de començar, des d'abans, d'un jugador que va tenir contacte directe amb una persona afectada i ell va sortir positiu. I el vam tenir, bueno, un nano que va estar 2 setmanes sense poder vindre, i aquest últim cap de setmana vam tenir un jugador que va tenir un contacte directe amb una persona, un contacte indirecte. Va estar en contacte amb una persona que havia tingut contacte directe amb una persona afectada i per precaució vam dir que no vinguessis, que no fes la prova.
Heu d'esperar ara, Bernat, una setmana més per aquest debut i casualment és un altre derbi contra el Tibidabo. No sé si per com ha anat tot plegat és bo el fet d'esperar una setmana més. Teniu ganes de començar ja?
No, jo crec que tothom té ganes de començar a jugar i els nanos també. Nosaltres sí que és cert que bueno, és una mica típic la situació i ens ha passat que ens hem trobat en partits de pretemporada que no hem pogut jugar-los per diferents motius. Però bueno, sí que tothom tenia ganes, teníem moltes ganes de poder jugar, perquè al final nosaltres no entrenem durant la setmana per entrenar. Nosaltres entrenem per poder jugar cada setmana i disfrutar la competició.
L'últim test ha estat aquest a Sant Pol, l'últim cap de setmana, derrota per 4-1. No sé quina valoració també fas de la pretemporada i quin Sabadell B hem de veure aquesta temporada, tenint en compte que això, que tu vas agafar l'equip a mitja temporada, que va estar a punt de treure el cap just al final quan es va aturar la competició. Si hem de veure un Sabadell B més jove, com va aquest procés?
Doncs la veritat que aquest any hem tingut temps de poder confeccionar una plantilla que creiem que pot ser molt competitiva. Hem pogut juntar jugadors amb talent que espero i desitjo que en un futur puguin tenir l'opció de jugar al primer equip i fer-ho bé. I hem pogut juntar també jugadors de més edat que tenen una educació molt formativa que estic convençut que ajudaran molt als nanos. Crec que podem, ara mica en mica ens estem coneixent perquè és un equip bastant nou i venim de llocs diferents, però estic convençut que l'equip pot donar alegries aquest any i no patir tant com l'any passat.
Doncs estarem pendents també de l'evolució d'aquest Sabadell B, que com diem haurà d'ajornar una setmana més el seu debut i serà també en un altre derbi contra el Tibidabo. Esperem que sigui també una bona temporada per vosaltres i una temporada també estranya amb aquests subgrups. Bernat Mosquera, tècnic del filial del Sabadell B, gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís.
Moltes gràcies. Adéu.
Hotel Suís.
I el tercer equip en discòrdia és el Tibidabo, que sembla que sí, debutarà diumenge a les 12 al Municipal de Torre-romeu contra el Ripollet, un dels favorits a l'ascens, un projecte que estarà encapçalat novament per Dani Leoncio, que va arribar, recordem, just abans de l'aturada per la pandèmia, quan l'equip estava ja en peu i quatre dits a tercera catalana. D'entrada ha comentat Leoncio aquest cas de la sabadellenca.
Ayer me lo comentaron y nosotros hemos hablado con la directiva y estamos a expensas de lo que nos rijan ellos. Yo a nivel personal vería bien, si no hay una unanimidad, una unificación de criterio, no poner en riesgo a los chavales, porque como bien dices, es un fútbol amateur y al final tenemos que ir a trabajar. Pero por otro lado, estamos expuestos en cualquier momento del día a contagiarnos. Entonces, bueno, haremos lo que diga en esta parte la directiva del Tibidabo.
I un Dani Leoncio que, com diem, comença el seu primer projecte des de zero, ha tingut temps per inculcar les seves idees aquesta temporada i, per tant, agafa aquest inici de campanya a segona catalana amb moltes ganes.
Muy contentos por el hecho de que el planteamiento que se nos presentaba era muy diferente. Cuando llegamos el equipo estaba descendido prácticamente y nos ha dado tiempo a confeccionar una plantilla y poco a poco a meter la idea de juego que nosotros queremos y que creemos que serà bona per poder complir l'objectiu.
El Tibidabo que arrencarà contra el Ripollet, recordem, en aquesta segona catalana que arrenca aquest cap de setmana amb subgrups, amb una segona fase amb puntuació nova i amb l'objectiu de la permanència pels tres equips de la ciutat, no només el Tibidabo, també la Sabadellenca i el Sabadell B. Fem una aturada molt breu per la publicitat i a la tornada parlem de motor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I 7 minuts per arribar a l'hotel, a les 3 en punt, aquí a l'Hotel Suís, volíem dir, perquè, com dèiem abans de la publicitat, hem de parlar de motor. S'han confirmat aquestes males notícies. El Motor Club Sabadell, dilluns explicàvem que el Rally de la Llana, la 21a edició, en principi prevista per disputar-se el passat dissabte, havia estat ajornada a última hora per problemes burocràtics. L'entitat havia estat sondejant una nova data per poder dur-la a terme, però finalment s'ha hagut de suspendre definitivament. En parlem amb el president del Motor Club Sabadell, amb el Jaume Marco. Jaume, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem...
Digues.
No, dèiem aquí fa un parell de dies a l'Hotel Suís aquests problemes que havien sorgit amb els permisos, amb el Servei Català de Trànsit. La sensació, intueixo, que no és massa bona, no? El cost que us ha deixat aquesta decisió i aquesta comunicació amb el Servei Català de Trànsit no és precisament bo.
No, la veritat és que no ha sigut gens bo. Sempre hi ha hagut bona relació amb el Servei Català de Trànsit, però aquesta vegada, bueno... Hem intentat reubicar una altra vegada, el ratll un altre dia, però s'han mostrat molt estrictes amb nosaltres i són 30 dies laborables els que demanen per tramitar un permís i no s'han volgut moure d'aquí, tot i interiorment reconèixer que hi ha hagut problemes amb la documentació que sí que tenien ells.
Al final vosaltres havíeu proposat aquesta nova data del 24 d'octubre per fer una reubicació de calendari en un cap de setmana que estava lliure i per no trepitjar, podríem dir, altres curses, no?, del calendari, altres ral·lis.
Sí, ja, en principi ells ja ens van remetre un comunicat dient que el ral·li es podia fer a partir del 16 de novembre. El 16 de novembre ja venen dos ral·lis seguits, a l'Osona i el 2000 Viratges, i el que no podem fer és trepitjar la feina dels altres. És un any molt raro, i penso que hi tenia que haver-hi més flexibilitat per part de la Direcció General de Trànsit.
Clar,
no, perquè... no ha estat així, doncs, bueno, doncs ens tenim que aguantar.
És que té nassos perquè al final heu fet totes les modificacions pertinents, s'havia insistit que no hi vingués públic al rally, fer la sortida des d'un altre punt, és a dir, aquí la cursa s'havia adaptat a la pandèmia, el rally s'havia adaptat a la pandèmia i al final per un tema burocràtic de paper se'n va tot a Norris.
Sí, és una verdadera llàstima. A més, amb tot això em recordo una frase que em poso en el comunicat molt típica dels nostres polítics, que hem de fer país. El Motorclub Sabadell fa país organitzant el Rally de Llana, tant a Sabadell com a Catalunya en general. Això proposa una sèrie de feina per una sèrie de gent, càterings, ambulàncies, grues, col·laboradors, etcètera, i en un moment de crisi emocional i econòmica, pues totes aquestes diners quedaran moralment tocats i sense cobrar la feina. Pagarem la feina que sí que s'ha fet, tota la feina de vinilació i de roadbooks i tot això, però clar, la feina que no està feta encara, pues, gràcies a Déu no hem d'assumir el cost. Però clar, que si hem de més quedar sense feina i sense cobrar.
Clar, perquè aquí hi ha la inversió, tota aquesta inversió que heu fet, i ara el treball també i la feina, imagino, Jaume, de tornar els diners als participants també.
Sí, això ho tenim molt clar, eh? Vull dir, la prova no s'ha pogut fer, sigui del club que sigui, els diners es tenen que tornar, vull dir, els pilots prou de pena tenen de no poder córrer.
Esteu ja amb el cap pensant en quan ubicar aquest Rally de la Llana l'any que ve? Hi ha alguna idea preliminar?
Som una miqueta massoques, eh? I sí que estem rumiant coses, tot i que moralment ens ha deixat tocats el tema aquest. Perquè hi havia també un problema amb biodiversitat per un tram que teòricament... Bueno, és que portem una setmana lluitant, ha sigut una setmana molt dura, i teníem, ens van negar un altre permís primer perquè resulta que hi havia una llei del 2002 que prohibia passar per una zona de Sant Miquel del Fai. Una llei que no s'ha aplicat mai i que nosaltres portem 15 anys passant per allà. Coses d'aquelles... Per això dic que la burocràcia ens està matant una miqueta a tots i està matant els ratllis una miqueta.
Doncs ha topat en aquest sentit amb el Rally de la Llana. T'acabo també preguntant, Jaume, si això ara deixa més temps per centrar-vos en aquest projecte del Rally de la Llana virtual.
Sí, el Rally de la Llana virtual va endavant. La veritat és que jo ja he vist un tram acabat i la sensació des de la pantalla de l'ordinador és que estàs corrent pel tram aquell. Es veuen les cases, les tanques, els arbres que hi ha en aquell tram. La veritat és que és genial. I estan fent una feina brutal. Jo penso que ens ho passarem molt bé tots. A veure si podem presentar pel mes de novembre i us podem ensenyar algunes imatges ja acabades. I, bueno, i dir també que com sempre el club col·labora amb altres entitats i aquesta vegada ho tornem a fer amb la Marató de TV3. I la recaptació dels diners que es quedin de benefici tots anien a la Marató de TV3.
Doncs un bonic detall, sí senyor. Per cert, Jaume, aquesta reubicació del Rally de la Llana es contempla, i molt ràpidament, pel primer semestre, és a dir, abans ja de l'estiu, o us torneu a plantejar un altre cop després de l'estiu?
No, nosaltres tenim la data per passar l'estiu, pel mes de finals de setembre, entre mitjans i finals de setembre. I en principi, encara que no s'hagi fet, la federació ens guarda la data.
Doncs,
La veritat és que la federació aquesta vegada s'ha portat fenomenalment amb nosaltres. Hem treballat cotze a cotze i dóna gust treballar cotze a cotze amb una entitat.
Esperem que sigui realitat aquesta 21a edició, que enguany no ha pogut ser per aquest permís denegat del Servei Català de Trànsit. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, molts ànims i també felicitats per la feina feta fins ara amb aquest rally de la Llana. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar.
-50 segons per arribar a les 3 de la tarda. Res, molt breument, dir també que se'ns ha quedat aquí penjat també que Campllong serà la seu de les dues Supercopes d'Espanya de waterpolo al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre, amb la presència dels dos sèniors a les semifinals del Natació Sabadell, així també a moda d'agenda. Res més, una salutació de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, el Sergi Garcés, el Sergi Parc i servidor Pau Vitorí a la redacció, i demà més esports aquí a aquesta casa, a Ràdio Sabadell, a partir de les 2. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.